A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 14 minuts del matí, la Susanna riu, i és que n'hi ha per riure. Bé, millor riure, que deia aquell, oi? Millor riure. Expectatives pel 2010. Segurament és més fàcil preguntar que no contestar aquesta qüestió, oi? Però des de l'Associació d'Empresaris del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, aquesta és la pregunta que es formula avui als nostres convidats en el retrobament després de festes del programa de l'entitat, de la DEC. Susanna, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Anat bé les festes?
Molt bé.
Expectatives pel 2010?
Sí.
Continuar?
Exacte.
Suposo,
amb forces.
Amb forces. Renovades, si es vol dir d'aquesta manera.
Correcte.
Saludem en Ramon Mata. Ramon, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Dignifugacions del Garraf.
Sí, de la tintoreria La Rosa.
La tintoreria La Rosa. Ens ha servit millor que ens diguis tintoreria La Rosa que Dignifugacions
sí,
del Garraf.
Sí.
Segurament per molts dels qui ens escolten, eh?
Per la majoria.
Clar. Per la majoria. Una qüestió bàsica, en època de crisi, una tintoreria funciona més o menys?
A veure, més no funciona.
Més no funciona.
El que passa que, per exemple, es veu la roba. La mena de roba que et porten, es veu que la gent no ha adquirit tanta roba. És normal que la gent s'ho rumia.
D'acord.
Suposo que ara amb les rebaixes adquirirà.
Ah, d'acord. Que aprofita més la roba, per dir-ho així, no?
Sí, correcte.
I això és un bon termòmetre, hem de suposar, una tintoreria també per saber com
estan les coses, no? Sí, és un bon termòmetre perquè veus que la gent té por. És una por una mica d'arrencança, més que por, arrencança.
D'acord. Encara té por.
Penso que sí, passa que és molt psicològic, penso que
sí?
És més d'aquí que...
Vaja, en Ramon Mates ens deixarà una visió optimista?
Sempre ha de ser optimista,
perquè
penso que hem tocat fons, ara toquem cap a dalt, si no, no s'entén.
O sigui que com que més a baix no podem anar...
Podem anar, el que passa que no crec que anem més cap a baix.
D'acord, després ho desenvoluparem tot plegat. Santi Terrazo, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Què tal el 2009?
Home, particularment nosaltres precisament... Per diverses raons no ens podem queixar molt perquè bueno, vam intentar llegir quina era la situació i vam diversificar al màxim les línies de negoci per tal de no concentrar-ho tot en una línia concreta o en dues, que a més són de les que més han rebut, com és el sector de la publicitat. I dins de la situació general, doncs, que és bastant catastròfica, bastant negativa i que no convida gaire a l'optimisme, doncs, home, encara podem estar relativament o moderadament satisfets. Això no vol dir que lògicament, en un altre context, doncs, les coses haguessin pogut anar millor, ni vol dir que necessàriament el 2010 hagi de portar la mateixa tònica del 2009, perquè jo crec, si més no, la intuïció que tinc és que el 2010, a hores d'ara, és pitjor que el 2009.
Sí?
A hores d'ara, sí. I la previsió immediata que hi ha és que no hagi de ser millor.
Ara ens hi ficarem també, en qualsevol cas, perquè les empreses de publicitat o les consultories de publicitat saben, com sempre, que a un any vist es fan previsions i, per tant, aquí sí que es pot fer un barem d'expectatives més cert. Oi que ens permeten que us digui quan el mòbil d'en Josep Peguera ja deixi de funcionar? Que ens ve molt de gust saludar en Josep Peguera. Josep, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon dia.
Nosaltres sí que havíem gairebé vist com la carrera professional d'en Josep Peguera començava a néixer a partir d'un entorn familiar que ja es dedicava a aquest àmbit, no, Josep?
Sí.
En aquests 20 anys, l'empresa era una empresa familiar.
Familiar petita, continua sent una empresa familiar petita, una miqueta més gran.
Sí.
Va començar mon pare, vaig afegir jo, i així, paulatinament, s'ha anat incorporant gent. La sort que hem tingut, que de moment no hem incorporat a ningú més, la previsió és no incorporar a ningú més, però la sort que et comento és de que no hem fet ningú fora. No pel tema de la crisi, que es diu crisi, però jo penso, com el Santi, la crisi, o com en Ramon, és psicològica. Una part és psicològica, l'altra no. Però que la cosa aquest any no pinta gens bé, el 2010, per nosaltres com a expectativa de treball, tot i que ens dediquem al treball domèstic, a reparacions domèstiques, ho veig malament. A partir d'agost, molt malament, setembre molt malament, octubre molt malament, i novembre i desembre, pues, aguantant el tirón per aquesta onada de fred i tornem a tirar una miqueta pum pum paulatinament, però són cicles de treball molt bojos, o sigui, pots estar a 0, 100, baixar 50, baixar 30, pujar, o sigui, no és un ritme de treball normal, ni tampoc amb les estacions de l'any. I jo penso també que el no haver-hi les quatre estacions, perquè ara pot fer calor a l'hivern i fred a l'estiu, sí, o sigui, viceversa, doncs no t'ajuda molt a la nostra feina. No saps mai què és el que hauràs de fer l'endemà.
O sigui que veritablement aquesta rentrer de la tardor ha estat fatal.
No, per nosaltres com a empresa no fatal, anem fent,
sí,
però anem fent avorrits. Cada dia sortim a treballar, que és una gran sort,
sí, sí,
per clar, nosaltres i per tots els que surten, però és molt avorrit. Jo, per exemple, estic acostumat a anar sempre estressat, o sigui, a treballar, a agafar el telèfon, a agafar la moto, a discutir-me amb l'Urbano, i etc. Això és el ritme de cada dia. A la que un d'aquests paràmetres es deixa d'anar, doncs la feina es torna avorrida.
Una qüestió, i tornem a incidir en Josep Aguer, i després hi afegim més reflexions. Com ha viscut una empresa destinada a les instal·lacions aquests, diguem-ne, 10 anys de construcció que han exigit segurament els serveis de moltes empreses d'instal·lació, i hem de suposar que moltes d'elles en el seu dia es van plantejar, doncs bé, ens hem de fer més grans perquè volem cobrir, volem tenir una mica més d'ambició, que el negoci es faci gran, i ara tot això evidentment s'està descavalcant. Com heu viscut aquesta dècada?
A veure, des del meu punt de vista com a empresa petita, sí, familiar, ens dediquem exclusivament a la petita i gran reparació domèstica, en grans rehabilitacions i cases unifamiliars d'uns nivells bons.
D'acord.
Com a tema d'obra de vivenda, pues sí, n'hem fet durant aquests anys unes 2 o 3 obres de 6 o 7 vivendes, però mai hem deixat la petita reparació domèstica, és a dir, la base ha sigut la reparació domèstica i com a suplement fer alguna cosa de construcció. La política meva com a empresa ha estat no treballar a baix cost. Això m'explico.
Sí, sí,
no es pot fer una vivenda a 1.000 euros. Perquè per 1.000 euros el risc que estàs corrent en personal i en material i en impagats no compensa el valor que val això. Ni la forma de treballar és la mateixa. No pots donar unes qualitats a un baix preu. Aleshores, ho hem tingut sempre com un annex més, però amb un preu. El que ha volgut entrar, hem entrat, i si no, doncs no m'ha preocupat. Sempre m'ha agradat fer coses més grans, però sempre ensenyo. La cartera de clients base és la que hi ha, estem molt contents d'aquesta cartera base. Continuem amb els mateixos clients que de l'època de mon pare, més alguns més, hem agafat manteniments molt importants, però mai hem entrat a la construcció, mai hem deixat la reparació domèstica per agafar construcció.
És difícil no caure en aquest parany de dir, escolta'm, tothom aquí està fent coses, tothom aquí tal, i nosaltres...
És que això és el que passa. No diguem que és la paraula enveja, ostres, aquell fa 6 pisos i pum, i després en fa 6 més.
Perquè
el volum... equitativament sí. No és l'economia no et dona, no?
D'acord.
I no hi he entrat per aquí.
D'acord.
Perdona, companys meus que s'han dedicat a tenien remendo, diguem-li així, i han dedicat a construcció, van deixar la petita reparació domèstica i ara es troben que no hi ha ni una cosa ni l'altra. I començar ara o voler recuperar clients, no.
O sigui, veu pensar sempre que aquell coixí dels clients de tota la vida era un coixí que calia mantenir i que era la línia, l'objectiu final de l'empresa.
En principi, l'objectiu és aquest. Sempre ha estat aquest.
D'acord. O sigui que en Josep Paguera ens dirà, si no s'hagués plantejat això d'aquesta forma, molt probablement avui l'empresa estaria en una situació molt complicada.
Sí, estaria en la situació com companys meus.
D'acord. D'acord. Santi, està clar, com comentava també fa un moment en Santi Terraza, que la crisi implica menys despesa en publicitat per la majoria. És així, això? És una causa-efecte molt directa?
Sí, sí, depèn dels sectors. Home, quan hi ha crisi, quan hi ha situacions doncs, de recessió, una de les solucions fàcils, que no sempre és la més efectiva, és la de retirar doncs, allò que és poc tangible. És a dir,
o que es pot entendre com a superflu en algun moment.
I que en tot cas, a més, et genera doncs, menys problemes, si més no, immediats a curt termini, com és l'acomiadament de personal, com és deixar altres impagats. Lògicament, doncs, el de retirar o reduir les partides de publicitat és aparentment una de les decisions doncs, que et pot generar menys problemes a curt termini. Tot i que ben és cert que el moment de crisi és un moment també d'oportunitats i és un moment doncs, de que qui aconsegueix mantenir-se i no fer excessius passos enrere, doncs després, en el moment en què hi ha la recuperació, doncs, està en un posicionament molt més fort i molt més sòlid. I per tant, és un moment també de, amb la moderació i el control que pertoca en una situació com aquesta, però que convé també doncs, reactivar la inversió de cara al futur. Mm. I per tant, doncs, cal saber-ho fer doncs, de manera estratègica, de manera moderada, prudent, però és un bon moment precisament doncs, això, per posicionar-se, i més tenint en compte doncs, quan altres, la competència, doncs, pot arribar a haver patit més que no pas...
Fa un moment en Josep ens parlava de preu. Per mantenir un client, fins a quin punt... que un es pot plantejar l'estratègia de dir, doncs bé, el que valia tant, va, deixem-ho per tant, o deixem-ho fins arribar.
Clar, tot té un límit, tot té un límit. En el sector de la publicitat, clar, si parlem a nivell de grans comptes, a nivell de tot l'estat, aquí hauríem de diferenciar molt el que seria publicitat d'àmbit local del que seria publicitat d'un àmbit superior al que seria publicitat d'àmbit ja estatal. Clar, si parlem dels grans comptes, és obvi que en aquest sector la situació prèvia, doncs, com abans estava comentant el Josep, en el sector de la construcció i altres sectors, doncs, no s'ha fet gens bé en els últims anys. És a dir, el principal diari de major tirada que el diumenge doncs, posi, vengui una pàgina a 44.000 euros és una barbaritat, perquè no hi ha rentabilitat possible que per l'anunciant que la compri, doncs que jo li retorni amb alguna rentabilitat. Llavors, clar, què ha passat? Doncs que ara doncs estan fent uns descomptes, uns descomptes, que estem doncs, en una situació que és absolutament falsa, no. És una situació en què no saps ben bé en què t'estàs movent, fins a quins límits, i que per tant doncs, està generant doncs, una incertesa encara afegida a la situació doncs, de paràlisi o de recessió
econòmica. I fins i tot una pèrdua d'imatge empresarial? És a dir, que s'entri d'alguna forma en aquesta mena, no ho sé, que alguien pot pensar, però quin mercadeig és aquest? Abans em feies pagar això i ara resulta que ens podem rebaixar fins a...
El que està clar és que en segons quins llocs doncs, la cosa era excessiva i estava molt per sobre de les possibilitats. Mm-hmm. I s'estaven doncs, cometent barbaritats, doncs això, com determinats preus que es pagaven, com determinades campanyes que es pagaven, com determinades factures que presentaven les agències als seus clients per haver fet determinades feines, i tot era excessiu, determinats sous d'alguns creatius, doncs tot estava per sobre de les possibilitats. No ha estat aquesta mai la línia doncs, que ha caracteritzat a la nostra empresa, a l'agència Hidramèdia. Sempre hem volgut doncs, ser molt més raonables i molt més prudents amb tot, des de, especialment en l'àmbit local, sobretot, però també doncs, amb clients doncs, d'àmbit de tot Catalunya o d'àmbit estatal, doncs, precisament doncs, no érem, nosaltres sempre quan fèiem política comercial o quan fem política comercial i anem a veure un client i diu, no som una agència en què només per despenjar el telèfon ja et cobrem 500 euros, com amb moltes altres, i òbviament no en direm noms, doncs això pot arribar a succeir. Aleshores hem de situar-nos en el lloc del client i saber doncs, que intentar, vaja, segur doncs, no aprofitar de la situació doncs, en la qual en aquest temps doncs, altra gent doncs, tenint en compte de la bonança econòmica, tenint en compte doncs, que tot aquest món de la publicitat doncs, podia tenir una àurea doncs, d'excessius doncs, i gent que s'han aprofitat, nosaltres hem intentat sempre ser molt propers i posar-nos en la pell doncs, del client o del potencial client. I per això, quan abans preguntaves, home, el 2009 com ha anat, doncs bé, jo crec que quan aquesta és la teva línia que et distingeix, després, en moments difícils, doncs has tingut un parxocs, perquè aleshores no has de canviar, sinó has de continuar la mateixa línia, com deia abans el Josep, no? Amb la seva activitat.
Ramon, el parxocs d'una tintoreria quin és? Davant d'una crisi.
A veure, és invertir una miqueta. El que passa que abans el Josep ha dit una cosa molt interessant. Vinga. Perquè jo, per exemple, també tenia opcions d'obrir altres tintoreries. El que passa que llavors no pots respondre a tots els clients.
Ens aturem un moment aquí. Tenies opcions perquè veritablement veieu que hi havia una demanda que això
perquè,
podia...
No, perquè alguna altra tintoreria d'aquest poble que se jubilava, estava en ofert.
D'acord.
El que passa que, per exemple, és el que diu el Josep. Llavors no pots atendre tots els clients de tota la vida. I és preferible tindre contents els de sempre que no jugar-te'l, el que deia ell.
D'acord.
Pots invertir en grans tintoreries i en grans coses. Nosaltres aquest any, per exemple, hem invertit en estalviar aigua. Perquè, per exemple, la màquina de sec d'una tintoreria gasta una barbaritat d'aigua tontament. Cada rentada pot estar entre 100-150 litres, i això el Josep d'aigua sabrà molt més que jo del volum, 150 litres per rentada només per refrigerar. I aquesta aigua es perdia. Llavors hem instal·lat un dipòsit i estalviarem aigua, no llançarem aigua, però parlem de... d'un promig d'uns 700 o 800 litres d'aigua diaris, més o menys, depenent de les rentadores, depenent de si això... la rentada és gran o curta o d'això. Parles de molts litres.
Molts, però molts. Molts.
I això ens vam informar, i realment cap tintoreria ho havia fet, i ho vaig estudiar el tema. Després, com l'aigua que passa per darrere la màquina, es per refredar la màquina, s'escalfa, tampoc gastes tanta energia, perquè l'aigua que va després a les màquines d'aigua és aigua calenta. Vull dir que és un... Hem trigat molts anys perquè no ens atrevíem amb el sentit, era una novetat fer això. I al final doncs, ens hem llançat. I després una altra cosa...
Això vol dir que sortim més a compte, diguem-ne, fer l'inversió en aquest sistema, que no pas fer l'inversió en adquirir una altra tintoreria o en acceptar l'oferta d'una altra, no? En el fons, és a dir, els diners, us ha semblat que ho rendiríem més fent això?
Hem invertit en ignifugacions del gas, en ignifugacions, perquè pensem que el tema de l'ignifugació és un tema molt interessant. El que passa que no és no ens hem abocat cap a l'ignifugació.
Puc demanar una definició fàcil d'ignifugació pels oients?
La ignifugació és una aplicacions hi ha per obres, hi ha per diferents coses, però nosaltres amb teixits per reduir el risc de foc.
D'acord.
Si una està correctament ignifugada una cortina, una moqueta, el que fa és que quan hi hagi foc no hi haurà flama, no hi haurà brasa. Llavors redueix el risc de que el foc actuï més ràpidament.
D'acord.
Aquí a Sitges ho hem fet amb un parell d'hotels. I hi ha molts altres que no estan ignifugats. És una llei obligada des de l'any 79, però és que vull dir, a Catalunya en general...
Sempre se saben coses, preguntem per les expectatives del 2010 i acabem sabent...
Clar, però això és una miqueta va lligat amb el turisme, va lligat amb la construcció, doncs també els hotels és normal que tinguin por.
És a dir, la llei obliga.
Sí. Si ara s'obliga, si s'obre un local, un hotel, un bar, un d'això, ara obliga. Un que s'obre. Però els que estan oberts, les inspeccions no sé realment com actuen.
D'acord.
Ni tampoc ho vull saber. Sí. I una altra cosa que sí que invertim aquest any en la tintoreria és mitjançant, indirectament amb la DEC, amb dones d'empresa, la meva dona, ens vam posar en contacte amb l'IMET, l'antiga paperera,
sí.
I hem tingut en pràctiques i a partir de més que o l'altre, tot depèn ja una mica de la Generalitat, contractarem una noia amb disminució. Una disminució i bueno, pues, també no és res especial, però mira, ens satisfà molt fer aquesta cosa.
D'acord, doncs per descomptat hi ha hagut moviment a la casa, sent un any especialment...
No, a veure, jo penso que l'any 2000, el que han dit ells, l'any 2009-2008 són dos anys que ha baixat el volum, ha baixat, el que passa que el 2010, jo el veig com serà com el 2009, de moment. I ojalà continuï. Jo parlo del meu sector.
No, i tant.
A veure, el sector de
l'indicació... Anava a dir, intento defensar Ramon davant de dos que no ho creuen així, però no, en el teu sector.
Però el meu sector, una cosa del sector, parlem de la botiga, més o menys, segurament baixarà. El sector de l'indicació, no. Aquest segur que no pujarà, perquè la gent segueix tenint por. I que si jo tinc unes cortines, doncs no les indicifugo, les rento i ja està. No em gastaré diners en indifugar-les.
Això és allò, he pensat, he tingut les cortines i no ha passat res, doncs mira, les tindré més temps.
Correctament. O indifugo una habitació per ser una inspecció.
Ja, sí. És una forma...
No, és que és així de clar.
Sí, és un plantejament. En qualsevol cas, en Ramon ha deixat sobre la taula una qüestió que no ens pensàvem nosaltres que en aquesta època tingués tanta consideració. La fidelització del client. Donava aquella sensació que quan tot es ven a qualsevol preu, doncs mira, un treballa en un lloc, però si a l'altre li ofereix no sé què, se'n va cap a l'altre. I en canvi dono la sensació que heu volgut, tant en Santi comentava com en Ramon, com en Josep, que és importantíssim per una empresa mantenir la fidelització del client.
El Josep ha dit una cosa molt interessant abans, que és molt més que interessant, molt important. Si tu perds un client... com els que comentava, que tenien clients petits de cases, d'això, i han fet construcció. Si tu perds un client, oblida tant de recuperar-lo.
Així de simple?
Sí. Sí. A veure, el 90%...
No, un 10% molt petit molt es recupera.
Pues,
però a vegades també s'ha de conèixer les dues parts. A vegades tampoc interessa recuperar-lo.
Sí, d'acord.
Que tot és...
tot és matisat.
No pots triar els clients.
Que no. Però bueno, hi ha vegades que bueno, a la vida surts a treballar i cada cosa té un cost. Sortir una persona al carrer des de que surt ja costa diners. Com a mínim nosaltres, o sigui, a mi m'és igual anar aquí al costat del taller que anar al Terramar, el preu és el mateix, sempre fas de més i de menys, però com a poble sí que jo em dono compte de moltes coses de que continuem molt a la vieja escuela, no? Vine un moment, això, mira això, oh, fum, apreta, no sé, és que és això. Ah, vale, pues ja està, gràcies pel medit a l'esquena. Bueno, això tampoc... encara continuem amb aquesta visió.
Sí, amb una sí. Certa picaresca, Josep. Sí.
No, no és picaresca. Ja. A veure, tu tampoc t'aboques a res,
ja.
A voler fer res, i li fas encantat de la vida, però és que pensa que hi ha dies que jo em passo fent això.
D'acord.
Si tu imagina't que per cada tonteria que fas, tonteria vol dir tonta... se te'n va el dia de
sí,
laborable.
Sí. Vols dir petits compromisos,
sí.
Que de font sobre el paper no hi són, sí. Però bé, que un se sent més o menys obligat.
No, obligat no, perquè obligat no estem a res, ho fas perquè t'agrada la teva feina, perquè t'agrada el client, perquè has d'estar en contacte i perquè bueno, els petits detalls porten grans detalls.
D'acord.
Així ens de clar.
D'acord.
No sé... El valor aquest de continuar amb el client, potser el fer això et sobrevalora, han de dir, ostres, vindrà, no cobrarà res, però sé que quan el truco el tinc aquí, per petites coses i per grans coses. O sigui, a vegades les coses que no tenen sentit o no tenen un valor, a la llarga ho tens recompensat. I llavors, que és el manteniment d'aquesta cartera de clients. Jo amb això estic molt content. Un exemple que dono molt clar, que a mi m'ho van dir una vegada i penso que això és com truques a Telefònica, abans eres un número d'abonat, oiga, soy el abonado número 851, ara ja no, ara és el cliente del número tal. A veure, de abonado a cliente, aquest pas, amb aquestes dues paraules, el canvi és aberrant. Vull dir, aberrant. És al·lucinant.
Perquè no hi ha el monopoli, tampoc.
Bueno, no, deixa't d'estar de monopoli o no, ara ja tots som clients a tots. No? O sigui, ja no som uns abonados.
En aquest cas de Telefònica, el servei bueno. Que després sí, continua sent el mateix de sempre.
Sí, però a mi m'agrada
sigui Telefònica, Vodafone.
Però jo et comentava en el sentit aquest de entre abonado i cliente, la cosa canvia,
Sí, 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 tant.
Fidelització del client.
Sí. Costa molt poc fidelitzar un client,
Sí?
Sí. Jo penso que sí,
sí que
perquè tu fas la feina com la fas sempre i llavors és tenir paciència.
Jo em pensava, Josep, que deien que costa molt fidelitzar un client i costa molt poc perdre'l.
Perdre'l no costa res.
No costa res?
No, perquè potser ja el tens fidelitzat o saps que t'has deixat la pell, aquell dia que et cau una eina i trenques una rajola,
ja
que ha sigut un accident laboral...
Ja l'has fet bona.
Ja l'has perdut per sempre. Però no tens a...
No hi ha...
I no és una crítica, és un parlar.
No, és la vida quotidiana.
Sí, és
el dia. Coses d'aquella part. Senti, l'experiència de fidelitzar. I si funciona o no funciona en un sector publicitari que és també d'un dels més competitius. No?
El que passa és que és això, que cada sector doncs, té la seva realitat i són difícilment comparables. En el sector publicitari, precisament, a nivell de grans comptes és molt habitual doncs, que els clients vagin canviant d'agència. Cada cert temps, 3, 4, 5, 10 anys, és a dir, que un client
per sistema, anys, això?
Sí, habitualment, és a dir, l'Audi, doncs ara fa els spots amb una determinada agència, d'aquí 3 anys els farà amb una altra i fa 4 anys o 5 anys els havia fet amb una altra. I això és habitual, no és. Això a nivell de grans comptes. A nivell de comptes mitjanes, doncs és precisament la importància aquesta sí de mantenir la fidelització, doncs perquè s'estableix una relació i una simbiosi amb el client, doncs que realment l'important aquí és transmetre que per tu no és un client, sinó que tu formes part del seu projecte. Per mi una de les satisfaccions més grans és que em convidin al dinar o al sopar de Nadal alguns dels clients en què doncs, només hi va la plantilla doncs, i a nosaltres doncs, ens conviden mi o algun altre representant de l'agència que hi puguem anar, perquè això vol dir doncs, que ells realment et veuen com que formes part de la seva empresa, malgrat que en siguis una altra empresa de serveis que li presta uns serveis concrets. Crec que aquest és el premi doncs, a aquesta relació de fidelització, que per mi doncs, és bàsicament això, és formar part, creure't el seu projecte i formar-ne part i per tant doncs, defensar-lo i lluitar-lo com si fossis un d'ells.
Per què el 2010 serà pitjor que el 2009?
perquè en el sector de la publicitat, doncs, clar, nosaltres dins de la publicitat també hi ha moltes variables. És obvi que en el sector de la publicitat nosaltres, abans et comentava, doncs, que bé, el 2009 tampoc ha estat malament per nosaltres, en particular per Hidramèdia, però...
Per una estratègia pròpia.
Sí, i perquè nosaltres, doncs, ens dediquem dins del món de la publicitat, estem especialitzats en un àmbit que afortunadament és dels àmbits que menys ha patit la crisi, que és el sector editorial. Clar, si en lloc del sector editorial ens haguéssim dedicat al sector de l'automoció, doncs, vés a saber com estaríem ara, perquè, vaja, reducció de personal a la meitat d'agències que es dedicaven a aquest sector, o més, doncs, durant aquest any, doncs, ha estat una cosa accentuadíssima. Aleshores, et deia això perquè, doncs, en el sector editorial, doncs, com que no ha tingut un descens pronunciat, sinó que bàsicament, doncs, les editorials, el nombre de llibres que s'ha venut a Espanya més o menys ha estat en consonància amb l'any anterior, l'any 2009, doncs, i tenint en compte que, a més, doncs, que en fan una programació, una planificació de les seves accions a un cert temps vista, doncs molta cosa del 2009 ja estava programada des del 2008 o fins i tot en algun cas d'algun gran llançament anteriorment. Clar, ara el 2010, doncs, s'estan treballant amb la realitat del 2009 i per tant, doncs, d'aquí que aquesta perspectiva que tenim, doncs, bé, de cap de les maneres, de vegades quan sentim alguns polítics, alguns representants dels governs que diuen no, ara és el moment de sortir, vaja, no és ni molt menys la percepció que hi ha ja no només ara en el nostre sector, sinó que en el món de l'empresa en general. És a dir, això jo crec fins i tot que encara no ha tocat fons, dir, que encara es pot arribar a baixar més.
Per què el 2010 serà pitjor, Josep?
Jo veig que hi ha molt poc ànim i penso per anar a l'àmbit del Santi, el que deia ell, per exemple, abans, la gent té por, però por a vegades a què té por? Crisis, bueno, és la paraula crisis, és quan més has de poder invertir a fer-te un restyling tu mateix, no? És a dir, el primer que fas és treure publicitat, potser seria una de les coses que no hauries de fer, rebaixar el cost però no abandonar-la, igual que parlo des del moment de la informàtica, no? Una empresa petita, des del moment que la cosa va malament, intentes reduir-te, nosaltres per exemple, un error, vaig cometre un error una vegada, de reduir en els contactes de manteniment d'informàtica de la xarxa que tenim al taller. I les vam passar malament. Vull dir, ho vaig preferir després tornar a contractar, treure't algo que no sé el que vam treure o bé si vam treure algo concretament, però no abandonar-ho, això.
El que és barat acostuma a ser
sí,
car, sempre.
Perquè, a veure, és el manteniment, és la roda que et fa girar. O sigui, si tu estàs acostumat a treure un logo d'una forma, el que no pots fer és no treure'l o treure'l més... pitjor, no? Amb una altra imatge, unes altres característiques. Sí. Per aquí anem malament.
D'acord.
Per què serà pitjor? La gent la veig molt poc motivada. La gent i en si tot. Jo quan veig aquestes, el que ens fa el govern, per exemple, que ens ajuda a comprar cotxes, a veure, senyors, si hi ha una crisi, no ens donis 4.000 euros per canviar-nos el cotxe de l'empresa, perquè si la cosa va malament, això no m'ajuda a res. La segona és que si realment l'Estat vol ajudar les petites empreses, mitjanes i petites empreses, pues l'única forma d'ajudar és dir, d'un treballador a 5 treballadors, anem a reduir el cost de la seguretat social al 50% durant un any i provem. Després ja en parlarem. Això és una ajuda. Llavors, la poca motivació per mi ve molt per aquí. La gent continua treballant però amb una motivació molt poc motivada. Si tu vas a comprar pel carrer veus molta gent a les botigues però poca gent comprant,
poques bosses.
Però cuidado, el diner hi és, perquè el que hagi tingut la sort que tot l'àmbit familiar continua treballant, continua cobrant el mateix.
Que passa és que quan dius el diner hi és, hi ha algunes empreses doncs, relativament noves doncs, que han tirat molt de pòlissa de crèdit i aquestes estan absolutament ofegades. I aquí perquè els culpables...
I els bancs aquest any, aquestes pòlisses, segurament...
No les renovaran.
Si la tens de 8.000 euros, te la faran de 3.000.
I això està generant... Hi ha ordres en molts bancs de no renovar pòlisses de crèdit. I això està generant... Enfonsant petites empreses.
Un exemple. La inversió que he comentat abans de la tintoreria...
Sí.
Els
el vaig presentar l'any passat a la Generalitat. Llavors, si s'aprova, et donen un 25% de la inversió, no? La vam presentar...
Perquè se'ns faci una idea, l'oient, una inversió aproximada de quina quantitat?
Uns 3.000 euros ha sigut entrar a dipòs,
3.000
i alguna cosa, no t'ho
puc dir exactament. És a dir, que no era això, diguem-ne, que no era una sol·licitud d'aquelles...
Amb això en concret sí, però com una màquina que se m'ha espatllat també l'he hagut de comprar, doncs en total la inversió ha pujat.
Perfecte. D'acord, tu presentes això a la Generalitat...
Mitjançant el gremi de tintorers.
Sí.
Que justament, si hi ha alguna que funciona bé...
És el gremi de tintorers.
Sí.
No, es pot dir.
Sí, perquè vull dir, no sé quin contacte tenen la Generalitat, però es belluguen, cada any es belluguen i cada any t'ofereixen innovar, no?
D'acord, o sigui que t'ha funcionat molt aquesta vinculació amb el gremi de tintorers en aquest aspecte.
Correcte. Llavors, vam presentar. Nosaltres quan vam adquirir la tintoreria fa 14 anys, més o menys, me'n recordo ara, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí. Vam invertir en una màquina nova. Llavors, per dir alguna cosa, es va provar, el 25%, perquè era una màquina ecològica i totes aquestes tonteries, no? Però havien... m'invento, potser 500 expedients de tot Catalunya, es van aprovar tots. Aquest any que hem presentat nosaltres això, sí, l'innovació, sí, el que deia el Josep de la Por, em diu, no, s'aprovarà sense cap problema. Doncs potser hi ha un 70 o un 80% menys que l'any passat.
De sol·licituds?
Del 2009 al 2008, sí, sí. Amb invertir la gent al gremi de tintorers. I clar, és que hi ha por, la gent té por.
D'acord.
I llavors per això ens van dir, no, cap problema. Jo també dic, cap problema, segur. Pensa que el tema diners...
De tota manera, a partir del que deien Santi i a partir del que podeu dir tots, és una por mitjanament fonamentada.
Sí.
Sí, la sí, televisió sí, fa molta mal.
Què?
Sí?
Sí, molta mal.
Avui a la ràdio he escoltat...
Però jo crec que...
S'ha de dir que fins al 2013, els professors de SADE i un DIES, que fins al 2013 no sortirien de la crisi. Clar, si et diuen això, doncs la gent ja...
Sí, ja, però el que passa és, clar, aquest senyor està fent
un estudi
en base en una realitat.
Sí, no, que sí, que sí, però és clar, sí, diuen això...
Realment és que Espanya no sortirà...
Però en canvi ens venen la pel·lícula...
El que passa és que sí que és cert, a l'inici de la crisi, doncs, després de l'estiu del 2008, doncs, els mitjans de comunicació en aquest cas van tenir doncs, un paper doncs, que hi van ajudar poc.
Molt cert, poc.
Que van contribuir del pessimisme general. Ara bé, el que està clar és que ara la crisi és evident, és una cosa palpable,
sí,
real,
ara...
i derivada i fonamentada de moltíssimes coses, doncs, dels excessos dels anys anteriors, de la pressió fiscal que és brutal.
Dir,
aquest país, aquest govern sembla que es vulgui carregar la petita i la mitjana empresa, perquè és que no afavoreix, i no és normal que amb una petita i mitjana empresa, com tu estaves comentant, se la tracti igual que amb una gran corporació.
Bueno,
no és normal.
Santi, jo només et dic, a mi quan venen els riscos laborals a l'empresa, a mi em fan por perquè ens tracten com si fóssim una empresa, macroempresa de 50 o 100 treballadors. O sigui, jo a mi, per anar a treballar, bueno, iríem com els de la NASA, per no poder tocar res.
Pues la tintoreria no té compte la planxa. Exactament igual que tu, com si tinguéssim 50 treballadors.
O sigui, em trobo que més que seguretat és un tema recaudatori. I com això moltes coses.
Clar, perquè és que els primers que han tingut accessos han estat les administracions.
Ja.
Han inflat totes les plantilles de personal i ara doncs es troben i han confiat doncs, dels ingressos que generaven de les plusvàlues d'urbanisme i clar, i ara doncs això s'ha acabat els ingressos d'urbanisme, que és el que més donava als ajuntaments i a les administracions, i ara doncs els personal no el fan fora perquè no el poden fer fora. Va tu aquesta llei també, no?
Sí, sí.
I en canvi, doncs clar, han de continuar alimentant els ingressos. I per
però
tant, doncs, necessiten fomentar la via recaptatòria. Està clar, doncs,
ja veig que aquesta és una por compartida, eh?
No, és que a més
no, és una por,
sí,
de riure,
no, perquè el que diu Josep, paguem, és que ja de per si ja et foten un sablazo això dels riscos laborals, que dius, bueno,
que està bé, la seguretat, ante todo,
sí, però foten un sablazo per un tio que ve un cop a l'any, que es mira a veure si estan els cartells bé, si les planxes cremen, que per cert sí que cremen. Dia.
Que han de cremar les planxes,
clar,
sí, no?
Ja li vaig dir.
Pregunto, eh?
No, ja li vaig dir, diu, és que la gent ha de vigilar. Home, clar que vigila, per favor.
És una planxa.
Per favor, és que calli, no, la meva resposta és que em vaig quedar, suposo que encara tonto. I quan pugeu una escala heu de vigilar. Doncs sí que vigilem, no hem de vigilar quan pugem una escala.
Ai,
és que són els dos únics riscos que tenim nosaltres.
D'acord, què et passa amb tu, Josep?
A mi em passa que per anar a reparar un vàter o penjar una làmpara hem d'anar amb botes de seguretat, amb guants, ara l'últim ha sigut els guants, i no podem pujar esglaons fins a una certa alçada, depèn l'edat de la persona. Vull dir, les botes ja les comprem còmodes perquè anar amb botes de seguretat realment o les tens còmodes
o si no
agafes la baixa de peus.
D'acord.
I des, no sé, què et diré jo, ja et dic, la seguretat abans de tot, però és horrorós. Guants per anar, uns guants especials que ens han fet comprar, a veure... Sí, sí, no, no, no ho trobo malament,
ja suposo,
està perfecte.
Des de l'època de...
Que t'acostumes a posar-los? Bueno, doncs al final sí, t'acostumes a posar-los.
Estàs d'acord que els lampistes no poden fer com abans, que ficaven els dits a la policia corrent?
No,
però tampoc això, suposo. No?
Sembla una justificació
pel
que et cobren.
És a dir, acabeu pensant que tot això són excuses per treure diners de l'empresa.
No, a veure, ja et dic, sobre riscos hi ha coses
que s'accepten perfectament,
molt bé, però hi ha unes altres coses que no, vull dir, no. No diria moltes coses i estic molt content de la meva empresa que m'ho porta, però ja, quan entra ja ens posem a riure perquè ja li pregunto, i ara què me vas a pedir, perquè jo lo tengo todo, les cintos, les gafes, el casco, l'arnés, no sé què em demanarà, perquè...
Esclar, una empresa de publicitat no deuen venir uns de riscos laborals. No peti un monitor a la cara o una cosa...
No.
No, suposo que no és el cas.
Deu
una cosa d'aquestes, eh? De les experiències del passat, i com que aquí també parlem d'empreses familiars, el pare havia viscut una situació semblant des del punt de vista de crisi? En el sentit de si a vegades un pregunta i dius, bé, has passat tu alguna cosa d'aquestes?
Comenta que sí, que sí, però clar, no en aquest àmbit. A part, ja, la crisi per nosaltres, per l'empresa petita, la notes, però no un volum molt, molt gran. I més per el tipus de feina que fem. Es nota, és aquest, el que et comentava, d'avorriment. De dir, abans, per exemple, si tens per col·locar 10 làmpares, vas a col·locar 10 làmpares, però si en tens una, dius, ostres, ara has d'anar a col·locar una làmpara, et fa aquesta mandra.
La,
no?
Sensació
de... La sensació és aquesta. Però, a veure, nosaltres no ho hem passat malament, ni ho estem passant malament, gràcies a Déu, però és això de que, bueno, que vas fent, que vas trampejant, que surts cada dia, però és avorrit.
Com que vas, parlaves de motivació i de la gent en general, com viuen els treballadors una crisi?
Com la viuen?
I com aquesta, diguem-ne, relació, com si la por també d'alguna forma o allò de dir, a veure què passarà, s'institueix també dins de...
Els meus nois no estan espantats perquè ho pregunten i ho comentem, vull dir, fem moltes xerrades, com a mínim dos cops al mes ens reunim per parlar els tres i tal i qual, i, bueno, què, com està? Bueno, doncs anem fent, ells mateixos ja ho veuen. Perquè des del moment que tu manes una feina o dius s'ha d'anar aquí, s'ha d'anar aquí, i després quan acabis, si acabes has d'anar allà, no, quan acabis això fes-me un truc a veure el que...
Queda clar, no? No cal parlar massa, vaja.
No, no tenen por. Saben que si la cosa funciona, pues oli amb un llum per tots. I si no funciona, pues aguantarem fins on te puguem i quan no, fora. No és el cas, eh?
No. Però, és a dir, per si d'alguna manera, és clar, al cap
ho veuen,
és lliure de pensar moltes coses, no?
Ho veuen des del punt de vista de lo que veuen al carrer, de lo que veuen per la televisió, de lo que escolten en algunes ràdios i de companys, d'experiències de companys seus.
De la barreja de tot això, vaja. De la barreja de tot això.
És
Ramon?
Un conjunt.
Sí, és el mateix que diu, és un cercle. El problema és quan, el que ha dit el Josep, és quan no tens el volum de feina o l'estrès que estàs acostumat a tindre, el cap barrina.
Però que tens feina, eh?
Sí, però quan tens menys, el cap barrina.
Tu m'has dit això, el cap barrina, eh?
Com el cap barrina.
Malament.
Sí, perquè llavors a vegades penses en negatiu. Més. Més en negatiu del que hauries de pensar.
Més en negatiu.
Sí, sí.
Va per aquí, Santi? Quan hi ha més temps per pensar, també?
Nosaltres hem de pensar.
Sí, ara tens en sense.
Poden per pensar.
Si tens, si no.
Ja pensava que et diria això, eh?
I respecte al que deies, que nosaltres, la plantilla, doncs, o som periodistes o som publicitaris o algun dissenyador, i clar, en aquest sector, doncs, vaja, avui en dia en aquest país hi ha més periodistes a l'atur que no pas en feina, amb la qual cosa... Pel que comentava, no, Josep, no? Pel que saben del sector, el carrer, d'altres companys seus, doncs, home, genera incertesa. Ben és cert, doncs, que bé, ells després implicats en el dia a dia veuen que la cosa està funcionant, doncs, que això ja és una certa garantia, una garantia de seguretat. Però clar, és obvi que sempre... I som conscients que està plovent.
Sí.
Plovent molt, valgui la redundància.
En aquests 5 minuts, una reflexió sobre el paper de les institucions i sobre el paper dels bancs.
Bueno, és que el paper dels bancs... Explica'm el paper dels bancs.
No. A més, és un... Els bancs estan per fer diners.
En la vida real, eh? Vull dir, allò que us passa a vosaltres...
No, jo veia l'Ocho, no? Els bancs estan per deixar diners als que no es necessiten.
No necessiten.
A l'inici de la crisi, que va ser, doncs, després de l'estiu del 2008, que hi va haver, doncs, això, la gran punxada de les entitats financeres, doncs, el govern, el CET i la major part dels països avançats, els van ajudar. no han tornat encara els ajuts. Però vaja, això, jo no sé si tu tens algun problema, Josep, potser, i el govern et vindrà a ajudar. Bé, no, no només que els van ajudar, que entenc que si hi ha una situació doncs, de catàstrofe econòmica, el govern ja ha de ser-hi també allà, però és que després els van ajudar, però no pas perquè ells fessin la funció social i de dinamització econòmica, que crec que, sobretot, més encara les caixes que els bancs, estan obligats a fer. No, no, al contrari, els van ajudar, aquests diners doncs, hi han anat pels errors que havien comès ells,
sí, els mateixos,
ells anteriorment, i no han fet la cadena que després havien de fer.
El camí no ha arribat al final.
És a dir, ara qui està patint és l'empresa, mentre que els bancs doncs, no hi estan patint perquè ja han rebut l'ajuda, i en canvi l'empresa, sí, per tant, si pateix l'empresa, doncs pateix la població.
Us ho pregunto per si, com molts, heu hagut de renegociar moltes coses, parlar-ne moltes altres amb els bancs, o veritablement, en el vostre cas, diguem-ne que més o menys això...
Em toca a mi el mes de març.
Et toca a tu el mes de març.
El mes de març, a veure com mirar la cosa.
Entre les perspectives del 2010.
Sí.
Nosaltres anem parlant més o menys cada mes. Hi ha un canvi d'impressions, sempre és per demanar.
D'acord.
Però
dic per si ha canviat l'actitud, ha canviat la manera...
Per demanar i perquè te'n donin, per això que
n'hem parlat. L'actitud, em deies, Vicent?
Ho dic per si ha canviat... Teniu una certa sensació que ha canviat l'actitud o la manera, o en Josep Podimè, em veig a venir, no sé què, tal, no, o no. O de moment la cosa s'aguanta.
Ho veig a venir cada dia.
D'acord.
I amb els bancs, vull dir, jo amb el banc que treballo estic molt content, molt a gust, i a part de tot ens han ajudat... en el tema, per exemple, doncs, d'un generar un rebut, sí, d'unes comissions, etc. L'ajuda aquesta per mi ja m'està bé.
D'acord.
Quan suposo que quan hagi de demanar calés si algun dia ho necessito o en poc temps ho necessito,
la cosa serà una.
Clar, una altra cosa, perquè és el que et dic, els bancs estan per fer diners, no per donar-te ni deixar-te. Mm-hmm. I doncs és una empresa més.
De tota manera, la frase ha sonat bé, eh?
Quina?
Jo amb el banc que estic treballant estic molt a gust. Estic
sí,
molt
en principi, sí, vam fer un
canvi. Gairebé que fem aquesta frase i en fem un titular de l'entitat financera.
A veure, pel meu cas...
Sí, està clar, Josep, veure, està clar.
De moment, el que parlem...
Una,
està clar,
està clar. És una bona campanya de publicitat que podria fer el banc en qüestió.
Esclar, Josep Peguer, instal·lacions. Santi, en el teu cas, tens una certa sensació de dir...
No, la relació és cordial, el que passa és que sí que és cert doncs, que si abans doncs, ells tenien més capacitat de reacció, doncs ara en tenen menys perquè tot ve delimitat,
sí,
o marcat per la central. I
qualsevol pregunta que fas, sí, l'han de consultar, exacte, als tres superiors més amunt, si ja no ve el de baix.
I aleshores, clar, com que amb la persona de la central tu ja no hi arribes ja a parlar, no, doncs és com...
Ojos que és
un frontón.
Ojos que no ven, corazón que no siente. Ramon.
El tema banc, ja, clar, és un punt de vista molt diferent al que se'l mira Josep, perquè... No, clar, jo, a veure, jo estic a la tintoreria, però jo durant 15 anys vaig treballar en una assessoria i vaig portar empreses i treballar per empreses i he tractat durant molts anys amb bancs.
Vaja.
I el problema dels bancs, bueno, la gran diferència dels bancs és la frase que acaba de dir la Santi. És que ara hi ha un manual i ara el director no decideix com decidir abans.
Yeah.
No decideix com decidir abans. I aquí és on ve el gran problema. Perquè ja no et genera la confiança com a persona. No, i a veure, jo no tinc cap problema amb l'entitat amb què estic treballant,
sí, però
perquè
tu vols dir,
ens coneixem.
D'acord, tu estaves parlant amb una persona amb la qual havies establert una certa confiança,
correcte,
i que, diguem-ne, singularitzava
no
amb tu
tal
el cas.
Tal comissió, tal no sé què, passa amb aquest rebut, fes això,
ara,
que comentava abans a Josep.
Aguanta'm
aquest rebut, espera la setmana que ve, jo què sé, ingressa-ho amb data tal,
sí, sí.
Ara què va?
Ara aquí no s'aguanta res.
Et troben un diccionari de normes que hem de seguir. Que han de seguir, els mateixos directors.
Uh-huh. I aquella mateixa persona amb la qual havies parlat en un determinat registre...
I molt pitjor que el que ha dit abans Santi, molt pitjor les caixes que els bancs ara. Però, cosa que abans era al revés. Abans les caixes, tothom la caixa, les caixes en general eren millors que els bancs. I en canvi ara les caixes són les que estan donant pel sac més que els bancs.
Un altre titular.
No, és que és
sí,
cert, és cert.
I tant.
Home, de moment s'ha vengut, no? Si no estic equivocat.
Sí,
la caixa
sí, sí.
S'ha vengut molta cosa, no?
De PortAventura,
coses així.
Bueno, perquè van fer durant anys, en aquests anys d'excessiva bonança, doncs el paper que no els hi pertocava, que és fer en altres àrees de negoci que no els hi pertocava. La seva àrea de negoci, doncs, precisament, caixa d'estalvis.
Sí.
Ho diu el nom
sí, sí,
molt
sí,
clar.
Sí, sí, sí.
I la gent no va per les autopistes. Eh?
Senyors i senyors, n'hi ha per estona. Susana, agenda de la BEC. N'hi ha per estona de resoldre-ho, eh?
Demà tornem.
Fem un repàs a l'agenda d'actes de la DEC. Demà ens sentem un nou format amb el títol Veïns de la DEC, amb Andreu Català, director del Centre Tecnològic de Recerca per a la Dependència i la Vida Autònoma de la UPC. Es tracta d'un format que començarà a les 8:30 del matí, de 8:30 a 9:30 a la DEC de Vilanova, i és un format lleuger i de pati de veïns a primera hora del matí amb un cafè i poca cosa més. Com sempre, la inscripció per a aquests actes és totalment gratuïta, i el proper dimecres, dia 20 de gener, iniciem el cicle dels dimecres de la DEC amb el títol El conte de les noves tecnologies i la princesa empresa. El ponent serà el senyor Genís Roca, consultor de Roca Salvatella. Es realitzarà, com sempre, a la una del migdia al càmping Vilanova Park, concretament al restaurant Masroquer de Vilanova i la Geltrú.
Més informació, www.adec.cat, l'adreça internet de l'ADEC. Susana, gràcies.
A vosaltres.
Mirin que s'ha fet servir per la crisi un símil de lampista, eh? S'ha tancat l'aixeta. I mira que en deu haver tancat d'aixetes en Josep a la seva vida. Però no pas de diners. Josep, gràcies.
Esperem obrir-la.
Ramon, gràcies. Santi, gràcies. Són les 11. Tornem en 5 minuts.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.